RP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les automobilístiques Ebro i Chery han firmat aquest divendres a l'antiga fàbrica Nissan de Barcelona l'acord de col·laboració entre les companyies espanyola i xinesa per tornar a fabricar cotxes a la zona franca. I han concretat les primeres xifres del seu projecte, arribar a fabricar 150.000 vehicles l'any 2022, l'any 2029, i recuperar la bossa de reindustrialització de 1.250 treballadors de l'antiga Nissan, dels 3.000 que es van quedar sense feina fa 4 anys quan es va tancar aquesta companyia. De moment, entrant a treballar la nova Ebro Factory, que és com ja s'ha batejat l'antiga planta de Nissan, 150 treballadors abans de l'estiu. El primer objectiu és fabricar 50.000 vehicles l'any 2027. I també cal indicar que el Chery, o el Kiri, en xinès, és un model de cotxe amb una certa bona fama en aquell país. A la Xina són poc habituals a grans capitals com Pequín o Xangai, però molt ben acollits en ciutats de tercer nivell, és a dir, en diferents províncies xineses. Chery i EV Motors, amb la marca Ebro, han significat, com deia aquest matí, a l'antiga aliança cesellada aquesta mateixa setmana, després de mesos i mesos de negociacions per reindustrialitzar aquesta zona franca de Barcelona on hi havia Nissan. Després dels dubtes sobre la viabilitat del projecte, les dues empreses han tancat una proposta per tornar a omplir la instal·lació de força i força activitat. El primer model sortirà al carrer després de l'estiu, serà l'elèctric Omoda 5. Roc Solà, expliquen detalls d'aquest projecte i quina imatge de Chery hi ha, per exemple, a la Xina. Com està l'acord d'avui?
Així és, Carlos, avui s'ha concretat la unió entre l'empresa automobilística espanyola que va haver de tancar el 2021, Ebro, i l'empresa xinesa Chery, que dona llum verda per a la producció d'aquests cotxes a Catalunya, que ajudarà a potenciar la indústria catalana. El CEO d'Ebro, Pedro Calaf, ha anunciat quin tipus d'acord es tracta.
Ebro i Chery hoy certifican dos acuerdos. El primero es una joint venture comercial para comercializar una gama de vehículos SUV en el mercado. Estos vehículos se fabricarán aquí, en la planta de Zona Franca. Y esta joint venture también estudiará en el futuro implantar un centro de I+D en Barcelona.
Es buscarà que la fàbrica amb el nom de Ebro Factory, que ocupa el lloc de l'antiga Nissan, contracti 1.250 treballadors i que abans d'acabar l'any 2029 produeixi fins a 150.000 vehicles. El vicepresident executiu de l'empresa Chery, Zhang Yibin, ha anunciat quins són els objectius a futur per al projecte.
La fàbrica que constituiremos conjuntamente generarà miles de puestos de trabajo locales y además gradualmente estableceremos un parque industrial de vehículos completos y componentes. Una vez que alcancemos una escala, planearemos exportación al resto de Europa y otros países, convirtiéndonos en una de las principales bases de exportación de Chery a nivel mundial.
L'acord ha estat signat amb les mirades atentes del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el president del govern, Pedro Sánchez, que han aprofitat per atreure pit de la indústria espanyola i catalana.
Molt bé, Roc, què coneixem d'aquesta empresa xinesa Chery i quin perfil de clients tenen en aquell país?
Els Chery, o Kiri en xinès, són un model de cotxe amb una certa bona fama a Xina, poc habituals a grans capitals com Pequín o Xangai, però molt ben acollits en ciutats de tercer nivell, és a dir, de províncies. El comprador tipus d'un Chery és una família de classe mitjana que busca un cotxe a preu moderat però fiable. Els seus models més comuns van des dels 7.700 euros als més petits fins a 26.500 a l'SUV baixa, més gran i de més prestacions. I tot i que la Xina no s'acostuma a trobar model elèctric als concessionaris, on l'oferta a la venda són encara vehicles de gasolina, l'empresa xinesa ha apostat per desembarcar a Europa fabricant vehicles de nova energia. A les botigues de Chery a la Xina tampoc hi ha cap omada al vehicle que es fabricarà a la zona franca, un model pensat sobretot per a l'exportació i a la fabricació exterior. Amb l'omada, el grup es vol posicionar en un segment més alt que la marca original Chery, però amb un preu molt més competitiu. L'empresa està present en 80 països, té 80.000 treballadors i 5 centres de I+D repartits per tot el món. L'any passat, la companyia va fabricar 1,9 milions de vehicles, 900.000 dels quals van exportar arreu del món.
Aquesta empresa xinesa, han explicat aquest matí, que inicialment incorporaran 150 treballadors i la previsió de futur passa per recuperar més d'un miler dels llocs de feina en els antics terrenys de la Nissan, a la zona franca, i també a Montcada i Reixac. Els treballadors d'aquesta antiga companyia nipona, Nissan, doncs afirmen que per fi veuen la llum al final d'un llarg túnel que va començar el desembre de 2022 amb el tancament de Nissan.
Doncs sí, Carlos, un dels grans motius per alegrar-nos de la notícia entre la fusió d'Ebro i Chery és que es preveu que tots els treballadors que van perdre la feina a l'antiga Nissan puguin ser recuperats per l'anomenada Ebro Factory. Manel Sant, delegat de la UGT, ens ha parlat de si aquestes mesures seran suficients per arreglar tot el que va deixar Nissan enrere.
Bueno, en un principio sí, daría capacidad a todos los trabajadores afectados que en su momento fueron despedidos por Nissan, y sí, en esa capacidad sería suficiente para cubrirla, sí. Pero actualmente hay que recordar que actualmente solo hay contratados unos 600 trabajadores que están en proceso de formación. Hay que decir que hay 600 trabajadores que tienen que pasar a un puesto efectivo.
Avui és un dia de celebració per tots els treballadors que durant més de dos anys han lluitat per aconseguir un nou futur, i així ens ho ha fet saber Manel Sanz.
Hoy es un día grande, es un día de celebración, porque es un proceso largo que muchos trabajadores han consumido completamente el desempleo, han creído que era posible esta salida y hoy ha sido, bueno, o sea, al final la gran traca final, ¿no? Pero hay que pensar que el proceso de situación no finaliza hoy, sino el proceso de situación finalizará cuando el último trabajador que está en el proceso esté ya contratado dentro de Chery o de Ebro.
La unió entre Ebro i Chery és una gran notícia, ja que pot provocar una atracció de moltes més empreses estrangeres que ajudaran enormement a la indústria catalana i espanyola a créixer com és degut.
Gràcies, Roc. Benvinguda, doncs, Chery. També aquesta reactivació de tota la zona franca amb l'arribada d'aquesta Ebro Factory. Nosaltres obrim ara l'àrea de serveis. Som a les portes d'un cap de setmana de poca pluja. Dissabte el dia començarà amb fred i amb el cel força serè, i a la tarda sí que es formaran algunes nuvolades. A primera hora, les glaçades seran freqüents al Pirineu i temperatures per sota dels 5 graus a l'interior i els 12 a la costa. Al migdia, en canvi, les temperatures pujaran més que divendres i en molts casos es mouran entre els 17 i els 24 graus. Diumenge el cel estarà mig ennuvolat i a la tarda s'espera algun xàfec al Ripollès. Al vespre aquests ruixats s'estendran cap a altres punts del territori, encara amant un inici de setmana amb més inestabilitat i amb baixada de temperatures. Clarament es preveu per ara un dia de Sant Jordi podia ser amb força fred i també passat per aigua. Com està la xarxa viària? Hores d'ara, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem retencions encara a l'autopista P7 entre Castellbisbal i Martorell per un vehicle avariat d'aquest matí, en sentit sud, en sentit Tarragona. Augmenta el trànsit, d'altra banda, en aquesta autopista, sobretot a la zona de Cerdanyola, tant al tronc central com al lateral, a B30 i en sentit nord, i també la C-17 a Parets del Vallès, en sentit Barcelona. A les dues rondes va augmentant també força el trànsit, especialment la ronda de Dalt, ja fa una estona maturada entre Diagonal i Vallcarca, en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja es considera una epidèmia el sobrepès en edats de 6 a 12 anys. L'Organització Mundial de la Salut xifra en 5 milions les persones que moren prematurament a causa de l'obesitat infantil. La diabetis, artrosis, malalties cardiovasculars i el càncer es desenvolupen millor i d'una forma més ràpida als organismes en excés de quilos. I a Catalunya com estem? Doncs les xifres milloren, però encara són molt elevades. Avui s'han conegut l'enquesta de salut pública que revela que gairebé un 34% dels nostres infants tenen sobrepès i un 12,6 pateixen obesitat. Les causes de l'obesitat infantil són clares: consum de menjar ultraprocessat, de begudes ensucrades, falta d'activitat física, abús del sedentarisme, sobretot amb les pantalles digitals. I moltes vegades pensem que menjar bé i sa és molt clar. Doncs no és veritat. Segons Salut, amb un cost diari de 6,6 euros al dia, podem establir una dieta que podríem dir que és força sana. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Aviam, d'on venim i quins objectius marca la Conselleria de Salut per un futur pròxim i un més molt més saludable per a les nostres criatures?
Doncs venim de l'última enquesta, que és del 2021. Xifrava el sobrepès infantil a Catalunya en un 40% i l'obesitat en un 14%. Per tant, en 3 anys s'ha reduït 6 punts el sobrepès i 2 l'obesitat. Però la xifra continua sent alta, tot i aquesta relativa millora. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ho diu. Un de cada 3 infants de Catalunya de 6 a 12 anys té sobrepès.
Un de cada 3 infants de Catalunya té estrès de pes. Estem millorant, és a dir, que les dades de l'anterior vegada estaven quasi al 40%, però encara cal fer coses perquè, com ha dit ell, consumeixen masses productes hipercalòrics, masses begudes ensucrades, que sí que és cert que han anat baixant en l'impost, però encara poden baixar, i també hi ha massa oci sedentari i poc oci actiu.
I quins objectius se marca Salut? Doncs que aquesta xifra primer no augmenti. Per això hi ha, en aquest cas, el seguiment del programa pilot que s'ha fet a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on el primer resultat concret van néixer un total de 140 infants, han acabat a 41, i s'ha reduït un punt l'índex de grassa corporal. Com? Reduint el 50% el consum de begudes ensucrades, que alguns nens feien d'un consum diari, augmentant les hores de dormir, incrementant les hores dedicades a l'esport i reduint les utilitzades a les pantalles.
Que hi ha una relació enorme en el nivell socioeconòmic. Les àrees bàsiques amb major nivell d'obesitat infantil tenen fins a 8 vegades més que les que tenen menys. Això es tradueix en la Mina i Sarrià Sant Gervasi, per exemple. I llavors Besòs també és una de les que té un nivell més alt. Llavors fixa-se que al final la distància és 10 quilòmetres o 13 parades de metro.
Parlava d'aquest triangle de Catalunya d'acció prioritària, Carmena Cabezas. Hi haurà aquest pla d'actuacions que incorpora conèixer també millor els barris, on hi haurà un forn de pa, una fruiteria i una peixateria amb l'objectiu de comprar i menjar millor. També es treballaran els centres escolars per millorar els menús.
Molt bé, gràcies, Sergi. Més qüestions referides al món de les joventuts, de les criatures i també de les escoles, perquè la segona edició del bal escolar de cara al pròxim curs ja està en marxa, però ho fa amb rebaixes per culpa de la pròrroga pressupostària que viu Catalunya i que ens ha portat aquestes eleccions del pròxim dia 12 de maig. En lloc de 70 euros, serà de 60 euros i enguany, a banda dels alumnes de primària, també se'n beneficiaran els de secundària. En total són 790.000 nois i noies de Catalunya. La distribució dels vals serà en forma de 2 per alumne, de 30 euros cadascun. Es durà a terme de la mateixa manera que l'edició anterior per correu postal i es podran activar des de la plataforma valescolar.cat. Per cert, que el curs vinent, les famílies podran cedir l'ús dels vals als centres educatius o donar-se d'alta de l'impost d'activitats econòmiques i negociar directament amb les editorials per comprar llibres. És el cas, per exemple, de l'AMPA d'una escola de Lleida que avui ha explicat la seva proposta a Herrera en Cope Catalunya i Andorra. L'ha escoltat el Ricard Álvarez.
Que aquests xecs ajudin a davallar la despesa familiar en material escolar era l'objectiu, però amb una mala comunicació i implementació per part de la Generalitat no es va aconseguir del tot, llevat dels centres on les AFES es van haver de donar d'alta a l'impost d'activitat econòmica per poder gestionar els xecs. L'Anna Martí, de l'Escola Pràctiques 2 de Lleida, ens ho ha explicat.
Llavors, el que ens vam trobar l'any passat era que ens vam haver d'adherir com a establiment comercial per poder agafar els vals escolars. Llavors, vam oferir a les famílies que podien destinar, perquè, clar, el cost dels llibres suposava un màxim de 80 euros o així, en el cas de la nostra escola. Llavors, vam oferir a les famílies de gastar un dels vals en llibres i l'altre val de 50 euros doncs, en material escolar a la llibreria que la família decidís per comprar l'estuig i el que et demanen a l'escola.
L'any passat, l'import total era de 100 euros repartits en dos xecs i aquest any s'ha reduït a 60 euros també repartit en dos xecs i amb unes limitacions que deixen un import massa alt en material estrictament escolar.
Que jo també considero que és excessiu per un nen de, jo què sé, 10, 8 anys gastar 60 euros en material escolar. El meu fill ja té la motxilla de l'any passat, aprofitaré l'estuig de l'any passat. O sigui, s'hauria de poder repartir, de dir, bueno, pues goita, em costen 50 euros els llibres i em queden 10 euros per comprar una capsa de colors.
Una de les principals novetats, tot sembla indicar, és que les famílies ara podran donar un o els dos vals directament als centres educatius per a reduir la quota de material. A més, es mantindran els requisits actuals perquè els establiments puguin acceptar els vals excloent a les empreses de comerç electrònic.
Merche París, vicepresidenta del Gremi de Llibertes de Catalunya, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui estem parlant d'aquest val de 60 euros, aquest any serà de 60 euros per material escolar de cara al pròxim curs. El sector llibreter, com veu aquesta mesura, aquests 60 euros, l'aplaudeix, beneficia tot el sector o a quin concretament, senyora París?
A veure, des del sector llibreter, doncs sí, l'aplaudim. L'any passat eren 100 euros, ho aplaudíem una mica més, també entenem que s'ha ampliat a secundària, per tant, és el que hi ha a nivell de pressupost, i són 60 euros, que si no vaig errada, són dels vals de 30 euros i de 30 euros, és a dir, que es poden gastar doncs, o en material i llibres.
Això beneficia, com li deia, també a petits establiments o només a les grans, podríem dir, llibreries i cooperatives, aviam.
La idea és que beneficiés a tothom i des del Gremi Llibreters també treballarem en aquesta direcció, que totes les llibreries doncs, de proximitat també s'adhereixin, perquè primer t'has d'adherir com a establiment i que, doncs, això, que pugui beneficiar a tothom, no? Que no solament això sigui com un revulsiu per les grans cadenes, sinó també pels petits.
És important que abarqui també a partir d'enguany els alumnes d'ESO, no? Fins ara només era primària, ara també és primària i secundària, no? Això és un pas endavant,
sí,
a destacar, no?
És un pas endavant. No. Sí, sí, és a destacar perquè també moltes vegades hi posem molts recursos fins a primària i a secundària tot el tema doncs, de foment lector doncs, el deixem com una mica més apartat i per tant per nosaltres és important que també s'hagi obert a secundària.
Dona per molt això dels 60 euros, senyora París, o aviam, era molt millor 100 euros, no?
Era molt millor 100 euros, clar. És gairebé el doble, no?
Clar.
També s'ha de veure com es gasta, perquè, bueno, si es gasta en material, si es gasta en llibres, per això també des del Gremi vam proposar que fos la meitat de l'import doncs, en llibres, que em sembla que no és de manera obligatòria, però sí com a suggeriment, no? Que la meitat sigui llibres, i depèn, clar, 60 euros si et compres una motxilla, depèn de quina motxilla ja els tens, ja. No? Però
la idea també... Més.
Sí, la idea també és que aquests recursos es puguin també repartir per diferents productes, no? No solament centrats en material, sinó també en llibres.
Estaria també bé, penso jo, i crec que vostès també ho reclamaven des del sector llibreter, que la Generalitat donés unes indicacions una mica més clares sobre quins productes estan inclosos dins d'aquests 60 euros, poder, no? O què?
Sí, la veritat és que sí, a més facilitaria tant la vida a les famílies o escoles com la vida als llibreters, perquè moltes vegades, bueno, l'any passat ens vam trobar que algunes famílies, doncs, no sé, venien a la llibreria i triaven, doncs, un joc, i que sí, perquè també entren joguines educatives, però, clar, qui posa l'etiqueta que això és educatiu i això no és educatiu? Aleshores, hi havia algun moment de que, a nivell intern, que nosaltres vam fer com un llistat, a nivell intern, dic, de les meves llibreries, no dic del Gremi, sinó de les meves... Vam fer com un llistat de que això entra i això no entra, perquè després tu, per tal de poder cobrar aquest val, doncs has de justificar la venda que has fet, no?
Clar.
Per tant, ha d'encaixar dels productes acceptats.
Una altra possibilitat és que algunes associacions de pares també han fet, podríem dir, la seva petita empresa, no? Dins de...
Sí,
aquests vals.
Això també és per...
Com ho veieu,
això? Això és per posar... A veure, això és per posar-ho sobre la taula, perquè, per una banda, pensem que està bé, sempre i quan aquestes petites empreses, doncs, tributin tal com nosaltres tributem durant els 365 dies de l'any, i segon, que facin un consum responsable, i el consum responsable vull dir a llibreries de proximitat, és a dir, que tinguin present que no tot s'hi val, no? És a dir, ni per preu, ni... És a dir, que també penso que, i ara ja parlo ja com a empresària, és a dir, també penso que cada excusa li ha de dedicar a lo seu, d'acord? Llavors, penso que si s'obre a AFES o està bé, però també explicant què és el que es pot fer, el que no, i els suggeriments, no?
I que
si un AFA...
I que la despesa es faci en comerços físics, podríem dir, no?
Aquí el tema.
Aquí està aquí de la qüestió, eh?
Ah. Aquí el tema. De fet, nosaltres, és a dir, o comerços que potser venim en línia, però que tinguem establiment físic i que si és de proximitat encara més. És a dir, que un AFA, posem, un AFA de Lleida compri a una plataforma, no sé, a Granada, doncs la veritat és que, bueno, és com a nivell social és una mica estrany. Total, per estalviar-se, no sé, 20 euros.
Faltaria doncs una mica de regulació en aquest sentit, no? Senyora
sí,
París, no?
Sí.
Aquí és una mica
sí.
Més al l'aire, no?
Temps, eh?
Sí?
Bueno,
sí,
jo crec que encara som a temps, sí, som a temps de, doncs, de fer uns suggeriments, no? De dir, doncs, millor com ho regulem, no? Digues, si les AFES doncs, volen gestionar això, em sembla bé, però diguéssim que el proveïdor final doncs, sigui algú de proximitat, per exemple. No?
Molt bé, doncs hem fet una ullada com es presenta doncs, aquest nou canvi amb el tema dels vals per material escolar de cara al pròxim curs, que han baixat del 100 fins als 60 euros. Ho hem fet amb la senyora Merche París, que és vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i, per cert, estem a les portes de Sant Jordi. Com es presenta aquest Sant Jordi?
Doncs se m'ha animat, no?
Sí, no? Ara fa falta que el temps acompanyi també, senyora París, aviam.
Esperem. Si faci... Jo, sí, no sóc massa de seguir les previsions, però quan m'arriba, tant si vull com si no vull, doncs hi baixarà temperatura, que potser plourà, Per això des d'aquí també convido a que la gent avanci les compres, mm-hmm. i que si plou, doncs que puguin, que més bonic que plauré, però amb el llibre ja comprat i està a casa, no?
Molt bé, doncs aquí queda...
Per tant, avanceu compres.
Doncs aquí queda aquesta crida de la Merche París, vicepresidenta del Gremi Llibreters de Catalunya. Avanceu-vos a Sant Jordi, per si plau, esperem que les previsions del temps s'equivoquin i girin una mica, i el bon temps ens acompanya aquesta magnífica i brillant diada que ha de ser sempre Sant Jordi. Merche París, gràcies i bona tarda, i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies.
I ara vull que t'imaginis aquesta escena. El teu fill surt del col·le, s'atansa a unes jardineres que hi ha a prop del centre educatiu i es punxa amb una xeringa. Això va passar fa uns dies en una escola de la dreta de l'Eixample a Barcelona. Hores d'ara, el nen continua en seguiment mèdic i les famílies d'aquesta escola alerten dels mals usos dels passatges que envolten aquest centre, com va comprovar fa molt poques hores el Pablo Sánchez. Bona tarda, Pablo.
Bona tarda, Carlos. No és la primera vegada que hi ha problemes a la sortida d'aquesta escola, on queda la brutícia que s'ha acumulat durant la nit a causa de les persones drogadictes que passen les hores al carreró. Els veïns de la dreta de l'Eixample, concretament els familiars dels nens de l'escola de la Concepció, ja fa temps que denuncien aquest tipus de situacions i avisen que no és la primera vegada que hi ha problemes d'incivisme al voltant de l'escola.
Al barri succeeixen coses, però no problemes com aquest, i la veritat que m'alerta. O sigui... Al barri hi ha molta societat, a vegades olor a marihuana, i és una cosa que preocupa, la veritat.
Els veïns veuen que cada cop la situació va pitjor i alguns ja no sorprenen davant aquest tipus de notícies. Per alguns d'ells, Barcelona i seguretat són dues paraules incompatibles.
Se está viendo en Barcelona que se está degradando poco a poco. Barrios, cada vez hay barrios marginales. Después otra cosa también, los barrios históricos de Barcelona... s'estan degradando.
Afortunadament, tot ha quedat en un ensurt, però aquest fet ha posat una vegada més sobre la taula els problemes que arrossega el barri, com són la brutícia i les males pràctiques que es fan al voltant de l'escola.
Deixem la ciutat de Barcelona, ens marxem fins la Costa Brava, fins l'Alt Empordà, ja que els ajuntaments de la Costa Brava Nord respiren alleugerits amb l'anunci del conseller Mascort que arribaran 12 desalinitzadores de cara al pròxim estiu. Mascort, des del Parlament, avui ha defensat la gestió del govern davant la sequera i ha assegurat que aquestes desalinitzadores no tenen res a veure amb el turisme. Tot i això, poblacions com Roses o Castelló d'Empúries, com et deia, l'Alt Empordà, veuen assegurada de cara als pròxims mesos l'aigua de boca i també la temporada turística. Amb ella s'ha parlat la Mar Puerto.
Sí, els ajuntaments de Roses i Castelló d'Empúries estan de celebració per la instal·lació de desalinitzadores mòbils als seus municipis. El regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada, ha afirmat que l'objectiu, amb què fa mesos que treballen, és assegurar l'aigua de boca i alhora garantir una temporada turística amb normalitat.
La funció que tenen, evidentment, aquestes desaladores és el subministre d'aigua a Roses. Davant d'aquesta situació d'emergència que tenim per la sequera, seran les desaladores que suposaran el 80% de consum d'aigua en temporada baixa a Roses i el 35% en temporada alta. Evidentment, temporada alta s'ha de complementar amb tota l'aigua que ens arribarà a Guadella i tot això. El qual vol dir que com a prioritat ha estat assegurar l'aigua de boca per tots els ciutadans i ciutadanes de Roses durant tot l'any, i, com molt bé sabeu, Roses és una població turística que depèn majoritàriament del sector turístic, econòmicament, i garantir una temporada turística amb normalitat.
Per tant, les quatre desalinitzadores que es posaran al municipi suposaran un 35% del consum en temporada alta i el 80% en temporada baixa. En el cas de Castelló d'Empúries, però, se n'instal·laran 8 i l'alcaldessa, Anna Masot, ha dit que es tracta d'una mesura que permet avançar-se i que és una garantia per no trobar-nos en la situació d'estar sense aigua.
Penso que són més garantia de que realment no arribi a la situació de que ens trobéssim sense disposar d'aquest recurs, i per tant és positiu. I a més, entenem que l'aigua de mar, doncs, és un recurs inesgotable, no? Per tant, és positiu també, i sobretot això, no? Que la flexibilitat que permet que sigui un recurs d'urgència, no? Una mesura d'urgència, o la flexibilitat de, també, de que sigui provisional, no? Que ara es pot posar en un lloc, un altre dia es pot moure, però que permet una resposta immediata.
Així doncs, l'actuació suposarà una intervenció propera als 10 milions d'euros. El consorci les adquirirà i l'Agència Catalana de l'Aigua li concedirà una inversió de 5 milions.
Parèntesi ara per publicitat i després t'explico les propostes que les entitats esportives catalanes fan als partits polítics de cara a les eleccions del 12M.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I tú, ¿qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti, con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo, para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Fresón Tarrina 500 gramos por solo 1,35 euros la tarrina.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs la Unió d'Esports de Catalunya ha llançat una sèrie de propostes de cara a les autonòmiques del dia 12M per impulsar, doncs, això, l'esport. Per aconseguir això, cal un canvi en les polítiques esportives, com li han avançat el Quique Iglesias.
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ja ha elaborat el seu programa de cara a les eleccions del 12 de maig. No presenten candidatura, òbviament, però sí que tenen un pla de propostes que presentaran en els propers dies a tots els partits polítics que sí compareixeran a les eleccions. La Generalitat va dir que l'esport és un bé essencial, un dret al que ha d'accedir la ciutadania. Així que Gerard Esteve, president de l'UFEC, aprofita per demanar fins a l'1% del pressupost de la Generalitat.
Nosaltres fa anys que reivindiquem l'1%, en aquests moments estem al 0,17%, i estem parlant d'altres sectors, doncs, com pot ser la cultura, equiparables al món de l'esport, que estan pràcticament al 2%. No? I, per tant, malfiat de les polítiques que no venen acompanyades amb pressupostos perquè no són polítiques. No? I, per tant, necessitem una clara aposta per aquests diners. I recordem, el 2010, per exemple, les federacions estàvem amb 28 milions d'euros de suport econòmic. Aquesta temporada que comencem estarem tan sols a 15. És pràcticament el 50% del que teníem ja fa més de 14 anys. No?
Un nou pla d'infraestructures i el desenvolupament de la llei del mecenatge formen part d'aquest paquet de mesures que veurem si els polítics duen a terme i van, d'una vegada per totes, més enllà de les promeses electorals.
Gràcies, Quique. D'aquí no gaire, quan s'aprovi la llei del consum sostenible que està preparant el govern central, ens podrem fixar en dues etiquetes, una que ja hi és, la de l'eficiència energètica. En aquest cas, s'utilitzen lletres per determinar si és més o menys eficient, però hi haurà una altra etiqueta que utilitzarà números. I per què servirà? Indicarà, doncs, la facilitat de reparació. població. Tindrà en compte aquest índex diferents valors, com per exemple si serà fàcil trobar peces de recanvi, si l'electrodomèstic és fàcil o no de muntar i desmuntar, per exemple. Però a més, haurà d'incloure quants diners costarà arreglar un electrodomèstic en cas que s'espatlli. Tot plegat té un component mediambiental per estalviar emissions de CO2 i també residus. Però no només això, també es vol fer front a l'obsolescència programada. I ho explico, i segur que els nostres oients se sentiran molt identificats amb això. Quantes vegades ens hem trobat que se'ns espatlla la rentadora quan un vols que val uns bons diners, però unes setmanes després ho fa la nevera i sembla que hi hagi com una maledicció en què van caient un darrere altre els electrodomèstics. Sembla que hi hagi com una data de caducitat per a aquests productes quan comencen a sortir doncs, els diferents problemes. Ho ha explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra Benito Muros, que és expert en el que s'anomena obsolescència programada.
Electrodomésticos absolutamente en todos, también en los vehículos, que los fabrican para un rodaje aproximado de 200.000 kilómetros y a partir de ahí, que son esos 3 o 4 años que calculan los fabricantes, empiezan a tener unas ciertas averías más costosas y en el caso de los electrodomésticos, pues dependiendo de la marca, se fabrican para 2, 3, 4, 5 años o incluso 10. ¿Eh? Hay electrodomésticos, marcas que tienen una durabilidad superior a 10 años.
Per això Europa està impulsant plans i normatives perquè es reculli el dret a la reparació. I això què vol dir? Doncs que s'obligui als fabricants, a les empreses, a oferir que puguin optar a que el consumidor repari l'aparell, ja que sigui a través del fabricant o d'un tercer. Mur assegura que això de l'obsolescència programada és del tot legal.
Puesto que no hay ninguna ley que lo impida.
Claro.
Es decir, en el 2014 la Unión Europea invitó a los países miembros a legislar y se han dado unos pasos hacia adelante, pero no se impide claramente que se practique la obsolescencia programada. Simplemente se han legislado, pues por ejemplo, para que haya un mejor reciclaje, para que haya piezas de recambio para ciertos electrodomésticos.
Us ho estem explicant. El govern central vol posar una etiqueta a tots els aparells electrònics que determini el seu grau de reparabilitat, és a dir, si un electrodomèstic és fàcil i barat de poder reparar. Ho volem parlar amb el senyor Àlex Cànovas, que és el jurista de la Unió de Consumidors de Catalunya. Àlex, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com anem?
Molt bé, amb el 2000 avui, amb aquest tema de les etiquetes als electrodomèstics, és una bona iniciativa? Com ho valoreu des de la Unió de Consumidors de Catalunya?
Bé, una bona iniciativa ho és a dir, tot el que sigui tenir més informació a l'hora de comprar o adquirir un producte per part de les persones consumidores és una bona notícia. Al final, sempre està bé que una persona doncs, pugui informar-se més o tenir més dades sobre el que està comprant i que aquestes dades després li serveixin doncs, per decidir per un producte o un altre i més quan és a nivell de sostenibilitat o reparabilitat, com en aquest cas.
Clar, Àlex, ja està clar com serà aquesta etiqueta? Coneixeu el contingut d'aquesta etiqueta que vol posar en marxa el govern?
De moment encara no està clar, perquè tot i que han anunciat la llei, encara no n'hi ha ni avantprojecte de llei. O sigui, no hi ha text legal, bàsicament. Hi ha simplement les intencions que tindrà aquesta etiqueta com es portarà a terme, més o menys. No hi ha res escrit sobre el paper que puguem analitzar amb més deteniment i de més. I aleshores tenim unes certes directives o instruccions que es donaran per fer aquestes etiquetes, però no res concret.
No. El que sí es deuria recomanar, Àlex, m'imagino com a jurista de la Unió de Consumidors, és que fos una etiqueta fàcil d'entendre pels consumidors en aquest sentit, no?
Clar. Això és essencial, vull dir, perquè pel que ens arriba volen posar doncs, diferents factors a nivell de si l'electrodomèstic és fàcil de desmuntar, per exemple, si hi ha peces de recanvi per aquest aparell, si és, és fàcil de canviar una peça, si les peces se solen fer malbé, etcètera, etcètera. Uh-huh. Són molts factors que al final acabaran derivant en una nota en concret, és a dir, en principi, pel que nosaltres ens ha arribat, el consumidor o consumidora el que veurà és una nota final d'aquest aparell. Suposo que tindrà accés a l'examen que se li ha fet a aquest aparell per arribar a aquesta nota. Clar. Però això ja serà si la persona vol.
Clar. Aquí també hi ha un paper important, Àlex, seran les empreses fabricants, no? Hauran d'informar correctament el consumidor de tots aquests detalls, no?
Clar, això és l'altra part essencial. Vull dir, una és que sigui entenedora i l'altra que sigui veraç. Al final, si l'etiqueta, les empreses tenen via lliure per posar la nota que vulguin sense cap control, doncs acabarà portant una situació on tots els aparells tindran una nota molt alta i al final aquells aparells que ho facin bé, que posen una nota original, que és la que els hi toca, es vegin perjudicats perquè hi ha altres empreses que no ho estan fent i estan posant notes més altes. Llavors, clar, és essencial que hi hagi una activitat inspectora, sancionadora, digue-li com vulguis, darrere, perquè aquestes notes siguin fiables, òbviament. I és una cosa que també vol treballar la llei i vol anar en contra d'aquest ecoblanqueig, que se li diu, o greenwashing, no? Per intentar sancionar i multar aquestes pràctiques i al final que ens... En definitiva, ens podem refiar
el
que veiem a les etiquetes.
Sí. L'objectiu final de tota aquesta norma, d'aquesta etiqueta, és reduir la contaminació en el món de la indústria. Això creus que es pot aconseguir? És un dels camins correctes que s'ha posat, els vol posar en marxa?
Bé, aviam, sempre que un producte sigui reparat de manera eficient sense, diguem, prescindir d'ell i comprar un altre nou, això és ecològic, està clar, això ajuda a que no hi hagi tanta brossa electrònica, no?, que és un problema d'avui, i sempre que es aconsegueixi que aquest aparell no sigui substituït per un altre de nou i es converteixi en brossa, doncs, efectivament, anirà molt a favor del medi ambient. Altra cosa és un aparell que no es pot reparar, vulguem forçar a reparar-lo, no?, de manera indefinida. Fins i tot ens hem trobat d'aparells que fins i tot porten 7 reparacions en qüestió d'un any.
Això... Clar, aquí... Aquest aparell, millor jubilar-lo, com es diu, no?
Clar, és a dir, són coses que tampoc s'ha de forçar, és a dir, sí que s'ha d'intentar doncs anar cap a aquesta via, però si veiem que no hi ha manera, doncs clar, al final el consumidor o consumidora diu, escolta'm, jo vull un de nou perquè aquest no funciona.
Això també ens porta al camí dels aparells que tenen obsolescència programada, no? Que dius, bueno, aquest aparell té una vida de 5 anys, i a partir dels 5 anys ja dius, adéu, no?
Sí. Bueno, l'obsolescència programada normalment sol coincidir més amb el final de la garantia, no? Quan s'acaba la garantia sempre que tots els aparells comencen a tenir problemes, no?
Sí.
És una cosa que, clar, no es pot demostrar fefaentment, però...
Però existeix, bueno. passa, eh? Això ens ha passat a tots, sí, Àlex.
Sí. Sí, la veritat és que sí, és una coincidència molt... Molt comú, massa comú, no? Perquè no podem sospitar. Al final, bueno, sempre s'ha d'intentar doncs, tenir clares les nostres garanties, tenir clar, doncs, per exemple, que si reparem un producte quan està en garantia, després aquesta reparació genera un any més de garantia per aquest problema, no? I amb això anar tirant.
Això
però
no
sí que és veritat que els aparells, doncs, aquesta obsolescència programada és perquè...
Molt bé, veurem com va caminant aquest... Ara és un projecte de llei, m'has dit, no? El tema encara, tot el d'aquesta etiqueta, encara li queda un camí parlamentari llarg, no? Pel que es veu?
Sí, de fet és això, no n'hi ha ni avantprojecte, o sigui, no hi ha ni text escrit, només va haver-hi un acte que deia més o menys els objectius que tenien i com ho volien plantejar i de més, però de moment, que nosaltres sapiguem, no hi ha text escrit, estarem pendent per tal de si podem fer alguna
doncs,
votació.
Doncs, exactament, que us demanen aportacions als consumidors, als associacions de consumidors, que també teniu molt a dir. Àlex Cànovas, jurista de la Unió de Consumidors de Catalunya, gràcies per atendre's, bona tarda i fins a una altra ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Recte final de migdia, Copa Catalunya Andorra amb el Joan Ballori. Benvingut, Joan.
Hola, Carlos.
A les 3 i 5, Esports Cop, esteu a la cuina preparant el menú d'avui. Què ens has preparat?
Va. He molt carregat el menú, perquè després de la Champions tenim clàssic, el diumenge a les 9 de la nit al Bernabéu Real Madrid-Barça, 8 punts de diferència. Per tant, la Lliga està en joc. Ha parlat, per cert, el capità Sergi Roberto del cas Gundogan Araujo, tot arreglat. El vestidor està unit, ha dit Sergi Roberto. Demà tenim Girona-Cádiz, diumenge Espanyol-Andorra, amb Piqué a la llotja de Cornellà al Prat. Demà, a 2:15, tenim la semifinal anada de la Champions femenina a Montjuïc entre el Barça i el Chelsea. Tenim Godó, avui jornada de quarta final, i una altra cosa important del cap de setmana, Final Four de la Champions femenina de waterpolo a la piscina del Barcelona amb tres equips catalans, que és històric. Sabadell, Mataró, Sant Andreu, completa el quadre Olympiacos.
Molt bé, menú de categoria avui a les 3 i 5. Esports Cope. Bon programa, Joan.
Gràcies.
Continua migdia Cope. Com sempre, Pilar García Muñiz segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.